Vinga, va, que passen 4 minuts de 6:15 de la tarda. Encarem aquesta recta final del programa, però és que avui no volíem acabar, doncs, la fabricació pròpia sense parlar, millor dit, del que va passar ahir la nit a TV3, que va emetre el primer capítol de Generació Porno, una sèrie documental que aborda frontalment i sense filtres un tema incòmode que sospitàvem que era greu, però potser no en teníem una idea exacta del gravíssim abast. I sobretot, Marta, m'acompanyes en aquesta darrera mitja hora, no?
Sí,
també
tant.
De les dures conseqüències que pot arribar a tenir, i és per això que hem pensat que aquí en la fabricació n'havíem de parlar.
Hem quedat tots ben colpits, també ho apuntàvem avui a primera hora, i és que en el primer capítol es confirma la sospita que efectivament existeix una generació porno. Els testimonis del documental que vam veure ahir són adolescents que relaten, de fet, al costat dels seus pares i de les seves mares, relaten sense embuts com i per què van consumir porno per primera vegada, a quina edat, què és el que van veure i com els va marcar.
El primer accés a la pornografia actualment a Espanya és als 8 anys i el primer consum entre els 10 i els 11 anys. La dada per si sola parla.
El primer vídeo porno que vaig veure va ser amb mon germà per l'estiu. Estàvem on teníem les nostres tablets.
En el mòbil, jo veo porno en el mòbil.
En el col·legi.
En casa d'una amiga que nos quedamos a dormir.
Me recordo buscar a Google parelles fent l'acte.
Jo que estàvem jugant a un joc que es diu GTA i hi ha l'opció d'anar a un puticlub.
Estava amb una amiga i m'ha dit, mira, ma germana m'ha dit que busquis aquesta pàgina, i vaig veure una paret amb un hueco així, amb un noi ficant en el seu penis i una noia xupant-li.
12-13 anys.
A los 11-12 anys.
9 anys.
Tenia 9 anys.
Tenia uns 12 anys, 11-12 anys.
Va ser amb 9 anys.
Mercè, en aquesta última mitja hora de programa volem analitzar l'abast d'aquesta xacra, perquè li hem de posar aquest nom, xacra, del porno, sobretot en infants, i per això saludem a aquesta hora l'Anna Plans, que és presidenta de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya. Anna, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I moltíssimes gràcies per atendre'ns. No sé si vas tenir oportunitat de veure el documental d'ahir.
Doncs sí, he tingut oportunitat de veure'l.
I no ho sé, clar, nosaltres ho comentàvem aquest matí, jo crec que ha estat la conversa de la primera conversa del primer cafè. No sé com et va quedar el cos, perquè la veritat és que el que vam veure i el que vam sentir, ostres, ens va regirar l'estómac i va molt més enllà del que podíem pensar.
A veure, la Mercè segurament m'ha entrevistat alguna vegada.
Sí, Anna, com estàs? Bona tarda.
Hola, què tal? I moltes vegades la gent em deia que era molt exagerada, que bueno, ja fa uns anys que estic amb aquest activisme i que veiem a venir el que està passant. Però, clar, fins ara no s'ha fet res. En el programa d'ahir a mi m'agrada molt, sobretot, els professionals de Marina, el Pere, el Supinya, el Marc Magí i el José Luis García, que segueixo la seva feina, ens seguim mútuament, i penso que va estar molt bé. Ara bé, entenc que molts pares i moltes mares, moltes famílies es quedin, doncs, sobtats perquè realment no estan, vull dir, desconeixen. Sigui per... Abans no es parlava de sexe perquè era un tema tabú i ara ja veieu de què es parla, no? Només cal veure, per exemple, els dos germans quan estaven parlant entre ells. No sé, vosaltres l'heu vist totes?
Sí, 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 Anna.
Que va molt més enllà d'això, no? I realment, doncs, ens hem... El que sí que potser m'agradaria, amb el tema de les famílies, hi ha vist en algun punt una mica de frivolitat, potser. En lloc de que els professionals, els experts, m'han agradat moltíssim, doncs allà he vist una mica de més frivolitat. I potser m'hagués agradat també que hi hagués un altre model de família, perquè sentint que tots els joves estan veient pornografia, jo que ja saps, Mercè, que ho he estat denunciant durant molt
temps. Sí, sí, que portes molt de temps fent aquesta denúncia.
Porto molt de temps i que, bueno, doncs ja m'agrada que surti ara, però si tu veus tot el que han fet des de l'associació, des de quan vam fer la campanya contra Pornhub durant el Covid, que regalaven un mes gratis, que no ens va fer cas ni el Tato, quasi 1.000 i pico firmes, ja em diràs tu, no? Jo contentíssima de que sàpiga. Però també, doncs, a mi el que no m'agrada és això, no? Que generalitzi que tot el jovent ha vist pornografia. No, perquè també ens trobem a les escoles, de vegades joves que no s'atreveixen a parlar perquè, com has vist, no queda guai, no? no queda guai que tu no consumeixis pornografia, no queda guai que les noies es llencin abans, mm-hmm. fas empoderament, del que parlava també molt de la Marina i en el documental, no? Mm-hmm. Però, bueno, no pararia, vull dir,
estudia
tot un rato...
No, no, jo, mira, et preguntaré amb què, potser amb el... Ja ens ho estàs explicant, Anna, però què és allò, no?, que et va trencar, perquè amb la Marta, bueno, és que amb tots era el tema de conversa d'avui, sobretot molts pares preocupats, avis també, no?, perquè és el que deia la Marta Hart, que estem davant d'una xacra amb majúscules, Anna. I sobretot aquest testimoni, no sé si en recordareu d'una noia amb el pare, que la noia deia que el porno és fonamental no?, en l'adolescència. I el pare es girava i deia, fonamental? Vull dir, que és aquest desconeixement, però cada cop i volta, no?, aquest documental, ostres, ens ha sacsejat a tots.
Sí. Bueno, és que estem aquí, d'alguna manera, el que veiem també és la poca comunicació que hi ha amb els pares.
Correcte.
I amb els pares la comunicació, la confiança s'ha de filar des de que són petits. Uh-huh. És molt difícil que tu agafis amb un adolescent, amb una noia, a l'adolescència li comences a parlar de sexe, et posis a veure pel·lícules, no trauràs res. Vull dir, aquesta comunicació no existeix. En canvi, si tu des de ben petit ja has creat aquesta confiança, és molt més fàcil després parlar. I parlar de forma clara, no? Vull dir, educar en la intimitat, saps que alguna vegada t'ho he comentat, va molt més enllà, no?, de la part sexual. Si comença, és molt fàcil començar des de ben petit, no? Però jo aquí el que he vist és que és l'època del jo-jo i del ja-ja. I falten molts límits, perquè hem vist molts nanos, 9, 12 anys, veient pornografia. En grups de WhatsApp, el WhatsApp no s'hauria d'accedir fins als 16 anys. Molts pares i mares em diuen, ai, però què fem? El meu fill i la meva filla quedaran fora. Doncs uniu-vos i d'alguna forma... Per això jo estic fent aquest activisme, perquè estava sola, en realitat, no? Hem de fer, perquè tots donem les culpes a fora, no? Jo, igualment que lluitem perquè hi hagi una verificació real d'edat, que ara estem amb el pacte d'estat, amb l'associació, però també les famílies ens han de posar les piles, parlar molt clar des de que són petits, adequant el llenguatge a l'edat, i també les institucions s'han de posar les piles, tots plegats, no? Però jo, per exemple, quan parlo amb professors, per exemple, professors i professores... Clar, passa molt malament. També he vist molt desconeixement perquè, mira, una de les nenes deia, per exemple, ara em ve el cap que deia, és que, ¿dónde lo voy a denunciar, no?
Clar.
Bueno, pues sí, es pot denunciar, es pot denunciar a les plataformes, a més ho pots denunciar a l'Agència Estatal de Protecció de Dades. Aquí és on ha d'estar, en aquest cas, la formació, la informació, on t'han d'anar, l'han de tenir, tant pares, mares, com educadors, no? Que vol dir que l'escola no saps de qui has d'anar, perquè això és normal. Aquest és el problema, no?, que es normalitzi.
Uh-huh. Anna, un altre dels grans titulars d'ahir va ser la brutalitat, la violència, no?, lligada als continguts pornogràfics. I clar, tot això nosaltres ens preguntàvem avui, no?, ho veuen nens, nenes, que no estan en absolut preparats per aquest tipus d'imatges, no? I a tot això se li suma una paraula clau, que és aquesta addicció, a majúscules. Un infant és més vulnerable a caure una addicció que un adult?
Oh, i tant, perquè un infant, el seu cervell, com molt bé comentava amb altres paraules, el Pere Estupinyà,
sí.
El cervell adolescent és més vulnerable, més fràgil i més susceptible a les addiccions. Per què? Perquè té la zona de control que està desbocada, la zona de plaer, precisament, que està més desbocada, i la zona de control encara es va desenvolupant i no acaba fins als 20 i pico d'anys. Que jo sempre faig la broma, quan parlo d'això, dic que hi ha persones no en 40 anys que encara no han madurat per això, perquè no han desenvolupat la zona aquesta de control, no? Per això és molt més perillós, perquè és més difícil que se'n surti d'una addicció una persona que l'ha agafat quan era jove o un infant, que no pas doncs, una persona que ha adquirit aquesta addicció quan és gran. I això és una altra cosa que m'agradaria també puntualitzar. No sé si en els altres programes es veurà, espero que sí, perquè a mi és una cosa que em preocupa. Mm. Perquè, com et deia abans, que estem en l'època del jo-jo i ja-ja, que ho diu un dels meus amics de Leo Navuelta, que també fan una feina molt bona en aquest sentit, és que quan estàs parlant d'aquestes imatges tan violentes, les persones que surten darrere d'aquestes càmeres, ningú diu res. Saps? És la por de dir que el meu fill no vegi això. Bueno, inclús hi ha una mare que la filla té que dir para de mirar, no? Mm. A mi això és el que em preocupa també, que ja no és aquesta pèrdua de sensibilitat, no? Que hi ha al respecte i que per això penso que és molt important educar en el cervell social, més enllà d'educar en la sexualitat, no? Posar-se les sabates dels altres. Mm-hmm. I avui dia, per mi això és fonamental.
És fonamental.
Ens eduquessin al cervell social des de la infantesa, no tindríem molts problemes dels que tenim, no? Posar-se les sabates a l'altre, ajudant a casa, estan amb els avis, estan després amb una associació, ajudant. Sortir-ne de nosaltres. I els pares també, i les mares, aquí tenim molta feina.
Anna, mira, ja per anar acabant, de ben segur que ara mateix molts pares i mestres ens estaran escoltant i la pregunta, no?, que també ens hem fet tots, la societat en si, i espero que així sigui, no?, és què hem de fer davant de tot això, no? Com s'ha d'abordar aquest problema? Pares i educadors i societat.
Sí, està claríssim que cal una verificació real d'edat, vull dir que s'han de posar, a mi quan em diuen és que no es pot fer del mateix que estem veient ara amb la intel·ligència artificial tot el que es pot fer, no m'ho crec, no? I molts experts saben que això no és cert. Però el primer nivell de prevenció són les famílies. I les famílies jo sempre dic que hem de fer tres coses fonamentals. Primer, ser exemple. Segon, el tema de la comunicació, que com et deia abans, serà molt difícil comunicar-te amb el fill adolescent si no ho has treballat quan era més petit. Parlar-los molt clar, a cada edat, parlar doncs, de 0 a 5 anys d'una forma, dels 6 al 9 d'una altra, dels 10 als 13 d'una altra forma, i després que ells sàpiguin què penses tu del sexe, de tot l'entorn que hi ha, fer-los preguntes, però clar, han d'estar acostumats a això. I després, algo molt important, que és posar límits. Posar límits és superimportant. Tenim el concepte de pares retrògrados, no? Tenim que ser guais, tal, i els límits doncs, contribueixen precisament, saps que comentàvem allò de la part del còrtex prefrontal, no?, de l'autocontrol, doncs contribueixen al desenvolupament d'aquest còrtex prefrontal i de la capacitat d'autocontrol. Jo crec que tot allò que tingués a veure amb la salut i el desenvolupament no hauria de ser negociable. Per tant, crec que tenim... I els pares i les mares doncs, que es vegin sols, que vagin a les escoles, que parlin, que vinguin a l'associació, vull dir jo... Ja et dic, estic disposada.
Disposadíssima, ho sabem, Anna. Ha estat un plaer, Anna, de conversar amb tu avui. Anna Plans, presidenta de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya. L'Anna Plans porta, com dèiem, anys treballant contra aquesta xacra del porno. Moltíssimes gràcies, per atendre la trucada. Anna, cuida't molt.
Moltíssimes gràcies, Mercè. I Marta.
Justament per seguir parlant, Marta, d'aquesta generació porno, avui també hem volgut convidar al Fabricació Pròpia, el Miquel Àngel Prats. Encara tenim uns minuts abans d'arribar a les 6. Mestre i psicopedagog i doctor en pedagogia per la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport de Blanquerna. Miquel Àngel, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, què tal? Com esteu?
Déu-n'hi-do, vas veure el documental ahir o no?
Sí, i tant, no me'l vaig voler perdre, entre altres coses, perquè el van anunciar i la promo realment, doncs, era... La veritat és que com a educador era molt important, lògicament, poder-lo veure, sí. Uh-huh. Sí, sí.
Una de les coses, Miquel Àngel, que es parlava ahir al documental era que els infants no van a buscar el porno, sinó que és el porno que els ve a buscar ells a través de les xarxes socials, els jocs en línia, que ens posàvem tots les mans al cap. Com pot ser això? O sigui, com funciona?
Clar, saps què passa? Que jo tampoc voldria, en aquests moments ara, demonitzar la tecnologia, no? O en aquest cas matar el missatger, no? Però sí que és cert que hi ha una qüestió que es va posar molt de manifest al llarg del reportatge, i m'imagino que els dos capítols següents també seran així, que era el grau d'estupefacció, en aquest cas, de les famílies, no? Sobretot els pares i les mares que estaven al costat d'infants i adolescents al voltant d'això, no? Clar, el tema, jo crec que està damunt de la taula, és fins a quin punt som capaços, en aquest cas, doncs, de liderar aquest tema. I això vol dir regular, posar control i saber dir no. Saber dir no educa, també. Educa. Jo crec que és important poder-ho dir. I vol dir que a cada etapa, a cada edat, a cada moment i a cada maduresa, perquè, en definitiva, els pares acaben sabent també doncs, si hi ha un fill seu, doncs, en aquest cas, doncs, és prou madur, doncs, li toca o no li toca, en aquest cas, doncs, el què a cada situació, no? Per tant, aquí el que cal també és demanar, en aquest cas, a les famílies que entomin temes que són, lògicament, molt delicats, com és, per exemple, aquest tema. I sembla ser que això costa, i costa molt, no?
Clar, una altra pregunta que ens feia molt també avui, Miquel Àngel, és com és que els continguts pornogràfics no estan regulats, no? Perquè els infants estan abocats a consumir-ne encara que no ho vulguin.
Sí.
I de quina manera es podria regular, si és que es pot?
Jo et diria que en el món digital serà molt difícil que acabem posant, en aquest cas, algun tipus de barrera, entre altres coses, perquè se la saltaran. En algun moment del propi reportatge algú va sortir també explicant que s'ho saltaven, eh? I per tant alguns són petits hackers que són capaços de saltar-s'ho, no? Per tant, davant d'aquest fenomen, jo crec que és molt important prevenir-ho. I prevenir-ho vol dir parlem-ne, perquè existeix aquest perill, i parlar-ho vol dir tractar-ho amb la màxima naturalitat i la màxima obertura. Jo crec que també és important que sigui que existeix això i això no és la realitat, no? Això existeix, és veritat, és així, existeix, està, però no és la realitat, no és com nosaltres en aquest cas ho acabem, en aquest cas, doncs, jo crec que és important el diàleg, és molt important en aquests moments, ara més que mai, la figura, en aquest cas de la família, i en aquest sentit és molt, molt important, perquè malgrat que comencem a prohibir i comencem a posar passos barrats a moltes coses, si volen, acabaran entrant, en aquest cas, doncs, a continguts d'aquest tipus. Eh?
Clar, Miquel Àngels, bona tarda. Mira, també et volíem preguntar en aquesta línia que tu apuntaves. Clar, estem parlant d'aquesta feina dels pares, d'educar, de divulgar, de xerrar, no?, amb els seus fills, les seves filles, però clar, estem parlant que els pares, les mares, els estan educant els infants en una cosa en què els infants són més experts que els adults. Tu ho deies, que hi ha hackers d'11 i 12 anys. Clar, això encara fa més difícil, no?, la tasca dels pares, perquè és que resulta que els fills en saben més que ells de tecnologia.
Sí, jo diria que hi ha dues qüestions, no? Hi ha dues qüestions. Una cosa són els aspectes tecnològics, que aquí sí que et puc dir que estic completament d'acord que els nostres infants i adolescents potser sí que et diria que en saben més de connectar-te al wifi. Que siguin competents digitalment, bueno, potser això sí que ho posaríem una mica en qüestió, eh? Mm. I l'altre tema, que a mi és el que realment m'està començant a preocupar i cada vegada més, són qüestions que tenen a veure amb un tipus de competència emocional. Jo crec que hi ha una gran mancança, enorme mancança, sobre qüestions de tipus sexoafectiu i emocional. És a dir, en el fons, ahir del que es posava de manifest és que no ens coneixem a nosaltres mateixos.
Totalment.
No ens coneixem com ens podem estimar, com poder conèixer l'altre, com conèixer i reconèixer l'altre. Eh? Com conèixer i reconèixer l'altre. I això no és una qüestió tecnològica, això és una qüestió de coneixement d'un mateix. O sigui, fixeu-vos, ens en anem als clàssics, a Sòcrates, és a dir, coneix-te tu mateix. Per tant, escolta'm, gairebé et diria, posem l'accent, en aquest cas, doncs, a la família i a l'escola, en com ajudar en qüestions emocionals, en qüestions de conèixer tu mateix, conèixer l'altre, és a dir, temes com aquesta vessant emocional, sexoafectiva, i també, escolta'm, temes a vegades tan desagradables que són incòmodes de tractar, però també com, per exemple, el tema de la mort. També hem de parlar d'aquests temes. No els podem amagar. Oh, no, escolta, sap què passa? Que jo aquest tema no em vull parlar perquè és massa petit. No, escolti'm, n'hem de parlar d'aquestes coses. N'hem de parlar. I llavors jo crec que davant de segons quin tipus de situacions amaguem el cap sota l'ala i mira, vaig a dir una cosa molt grossa, però negligim.
Negligim.
Negligim, sí. Educativament parlant, negligim. I et diria que, en aquest cas, la família... negligim, perquè ens costa molt. Probablement són temes que no els tenim resolts nosaltres, que no els tenim resolts els adults, ens costa molt parlar, lògicament, amb els infants. Doncs, per tant, tenim un problema. Per tant, potser caldrà que primer els resolguem els adults, per potser, en aquest cas, doncs, tractar-ho amb infants i adolescents.
Amb els infants i adolescents.
És emocional. Mm-hmm. Clar, clar, són qüestions...
Uau, és que és molt interessant. N'haurem de parlar més, Miquel Àngel, però ara abans li demanàvem a l'Anna Plan si hi ha algun pare... alguna mare, avis, dèiem, societat en general, que ens estigui escoltant ara mateix i diguin, ostres, què podem fer, no? Tu què els hi recomanaries? Com es pot afrontar aquesta por també de parlar?
Clar, jo et diria, d'entrada, si els podem acompanyar a que això no ho descobreixin sols, que això no ho descobreixin sols, molt millor. Una, dos... saber exactament què consumeixen. Home, una de les coses que em va sorprendre més ahir és que moltes famílies viuen a la inòpia massupina exactament del que fan els seus infants i adolescents.
Totalment,
això no
sí.
pot ser. Sí. Clar, això no pot ser. No sabem si la galàxia dels adolescents era una i la galàxia de les famílies...
De les famílies era una altra.
Clar, per tant, aquí hi ha un decalatge, hi ha una gran... Mira, mai més ben dit, també hi ha una bretxa molt important al voltant d'això. Per tant, home, doncs preocupem-nos també perquè consumeixen. I escoltem-nos, fem de... No sé ara com es diu en català, no? Però de Pepito Grillo, no?
De la veu de la consciència, eh?
Veu de la consciència. Sí. Fem allò que... Escolta'm, vols dir que el que està dient aquest influencer és bo? Vols dir que el que està dient aquest... O sigui, com que estan consumint i a vegades el referent no el troben amb nosaltres, acaben penjant-se del primer que diu una bretolada directament a la xarxa. Per tant, necessitem estar molt al damunt. Necessitem estar molt al damunt. Ara, cada vegada més, no?, en aquest sentit.
Miquel Àngel, ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, de debò, també, per haver entrat en directe al Fabricació Pròpia. El d'ahir és el primer de quatre documentals que aborden la pornografia a TV3 amb aquesta generació porno. El proper s'emetrà dimarts que ve i abordarà la hipersexualització de la música i la cosificació de la dona, que ahir ja es va deixar entreveure, però que també es tocarà, importantíssim. I, com dèiem, aquí des de Fabricació n'haurem de seguir parlant durant moltes setmanes. Josep Maria, gràcies, de debò. Una abraçada.
Molt bé.
A Josep Maria, perdona, Miquel Àngel.
Un plaer.
Un plaer, com sempre.
Gràcies a vosaltres, com sempre. Gràcies. Adéu.
Miquel Àngel Prats, mestre, psicopedagog i professor de Blanquerna. No tenim